Als micròfons de Cugat Mèdia avui parlarem de benestar emocional i ens acompanyen des de la Casa de Cultura dues professionals en aquesta iniciativa organitzada per Mútua Terrassa. Elles són referents de benestar emocional i comunitari. Se les coneix com Rebec i en coneixerem una miqueta més d'aquesta professió i també de tots els coneixements que ens aportaran avui, ja sigui des del CAP Sant Cugat, la Paula Torner, o des del CAP Valldoreix, l'Eva Alonso. Gràcies a les dues per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Expliquem exactament aquesta professió, que de fet és una professió que ja fa molt de temps que es desenvolupa, però suposo que hi ha necessitat de posar-li noms que puguin ser referencials i també il·lustratius per la ciutadania a l'hora de cobrir doncs, aquelles mancances que podem tenir en benestar emocional. Què és aquesta referència de benestar emocional i comunitari?
Bé, aquesta figura apareix aproximadament entre fa 2-3 anys aquí a Catalunya, concretament aquí al municipi fa aproximadament 2 anys que vam aterrar de la mà de Mútua Terrassa. Llavors, la nostra figura va sorgir justament de la problemàtica que hi havia, no?, entorn a la salut mental. Vam veure que a nivell mèdic doncs, la sanitat estava desbordada, hi havia moltes consultes amb un motiu d'angoixa, depressió...
Doncs al final aquestes figures no, van néixer resposta una mica del que va passar amb la Covid, no?, que vam veure que hi havia un augment de malestar emocional. Nosaltres dues som psicòlogues de carrera, no?, de professió, i es van contractar aquests psicòlegs a Catalunya una mica doncs, per poder donar resposta a tot això, però d'una forma més grupal i comunitària. O sigui, ja no seria com l'atenció que hi havia fins ara, que segueix estant i és molt important, sinó una mica de forma complementària, doncs podeu oferir activitats de forma grupal o a través de xerrades per promoure una mica el benestar de la població.
Llavors, una mica aquesta figura que fa, doncs, sobretot la promoció i la prevenció. Com ho enfoquem això? Doncs avui, per exemple, farem una xerrada aquí a la Casa Cultura, però també tenim altres àrees, no? I abarquem doncs, des dels petitons doncs, a les escoles o als instituts, també a la gent gran amb la solitud no desitjada, que ara estem obrint un nou projecte, que això a l'Ajuntament en breus també en sereu coneixedors de prescripció social, i com deia bé la meva companya, doncs, també amb els grups que fem al CAP, no? Que són de caràcter psicoeducatiu. I aquí tenim diferents temàtiques, abordem l'angoixa, la depressió lleu, casos de parentalitat, criança positiva, dol, solitud no desitjada, fibromialgia amb dolor crònic... Bé, moltes temàtiques que, si més no, estem veient que hi ha una necessitat, és molt prevalent, i més aquí al municipi, i la veritat és que estan tenint molt èxit, molt bona raó.
De fet, fa molt poc que l'Ajuntament de Sant Cugat, amb els diferents agents, han presentat doncs, aquesta prescripció social, que ve a ser com una cosa com molt revolucionària, també, a l'hora de fer un pas endavant per fer una atenció diferent, però que a la vegada doncs, vol posar els punts sobre les is sobre aquesta problemàtica. No? Des dels CAPs, a l'hora de contribuir en aquesta iniciativa, com la voleu difondre, com la voleu instaurar?
Doncs ara justament aquest mes les entitats del municipi, que ara començarem una prova pilot, perquè el municipi és molt gran, amb Sant Cugat tenim moltes entitats i molts recursos, i ara començarem a estar una mica centralitzat amb Valldoreix, però això amb caràcter, que això també us ho explicarà la meva companya, Paula, s'extendrà arreu del territori, des de la mina, des del cap de Sant Cugat i al captura de Can Mates. Llavors, ara mateix, què estem fent? Doncs els equips ja estan preparats, les entitats ja s'han, diguem, organitzat entre elles perquè puguem saber quines activitats fan, quins horaris, quines places tenen, no?, per poder com registrar-ho, i a partir d'aquí el pacient, si imagineu-vos que jo sóc una persona i vaig al CAP, no?, i tinc cert malestar perquè m'acabo de quedar vídua, per exemple, i no tinc xarxa. I a casa m'estic tancant i veig que fa uns mesos que no surto. Què faig? Doncs potser vaig al metge o a la metgessa, li indico el meu malestar, allà escriuria amb dos tests que es fan i segons les puntuacions que segurament vagin en aquesta línia hi haurà malestar. I a partir d'aquí iniciem aquest procés. Tenen una visita amb nosaltres, una entrevista, aquí valorarem quines són les activitats que li podrien encaixar i a partir d'aquí aquella persona surt amb una recepta. O sigui, això és el pas més innovador, no? Que al final no és, doncs miri, li aniria molt bé a vostè fer una activitat a la piscina com a cogim. No, aquí és, et donem una recepta, et posem en contacte amb aquesta entitat, vés i t'estan esperant, allà t'explicaran i a partir d'aquí aquesta entitat també a nosaltres ens fa feedback, és a dir, ens dirà, doncs mira, aquesta persona ha acudit, plaça coberta, al cap de 15 dies, no, Paula, sí. Truquem, veiem com està anant, fem valoracions, en el cas que tot vagi bé i segueix anant, doncs els 2 mesos tornem a trucar i els 6, i si no va bé, doncs tornem a revalorar, trucar, quedem amb ells, els citem, i a partir d'aquí doncs, veiem a veure si pot encaixar una altra activitat.
Una prescripció social que suposo que es posa sobre la taula per part dels professionals també quan es detecten algunes situacions, no? Que suposo que des de la pandèmia s'han anat aguditzant. Amb això s'implica un seguiment i també suposo que en un futur unes dades. Però exactament, abans que sorgeixi aquesta prescripció, d'on venim exactament? Quina és la realitat que hi ha en les consultes?
Al final la realitat és que hi ha molta gent amb malestar, no? I sovint doncs, aquest malestar potser és un malestar més associat a circumstàncies socials o més adaptatiu, com un dol, no? I són problemàtiques que no acaben arribant a salut mental perquè aquell recurs és més doncs, per problemàtiques més greus. I al final, a partir de la prescripció social, el que es pretén és unir més a la comunitat a aquests pacients, no? Perquè potser sovint els professionals acaben donant medicació només com a únic recurs, doncs ara no. Ara també tenim l'opció de prescriure una activitat, no? Una mica perquè la persona pugui estar vinculada al que és el teixit comunitari i una mica doncs, anar treballant totes aquestes problemàtiques que pugui tenir.
I quin feedback esteu tenint ja? Perquè això ja ha començat. Una mica quina ha estat la impressió a l'hora d'explicar-ho que esteu rebent dels pacients? Potser sorpresos, no? També alguns?
Mm-hmm. De moment ara ens estem en un primer estadi, llavors els metges, diguem que ja els hem derivat, no?, com tot el circuit a procedir. Llavors sí que és cert que ara ens trobem en el moment de que els pacients estan acudint a les consultes i ho estan, perquè també han vist les notícies, no?, i ho estan sol·licitant. Llavors a partir d'aquí és quan entra en joc a tot el circuit. I aquí, en breus, la veritat és que la gent està molt contenta, els grups, per exemple, que fem o les xerrades, t'ho diuen, és a dir, t'expressen la seva opinió, diuen, doncs això està molt bé, quina sort que tinguem això, o inclús molts ens diuen que hi ha algun altre grup que puc tornar a venir, o no, perquè t'interessa que també vinguin i la veritat és que queden molt satisfets i fan molta xarxa. De vegades els veiem, no?, que estan sortint del CAP i estan tots fent pinya o se'n van a prendre alguna cosa, és a dir, al final ja inclús us diríem que surt, no?, de les parets de la Casa Cultura, del CAP o d'on estiguem, sinó que va més enllà.
Es pot donar la situació de que hi hagi persones que no siguin coneixedores, que sàpiguen que tenen algun problema. Llavors, aquí estem a la mercè de que el nostre entorn ens ho faci veure. Evidentment, com dèieu vosaltres, les persones que no tenen xarxa és molt més difícil, no? Però tenim algun tipus d'eines per saber o poder constatar que no ens trobem bé? Quines són aquelles pautes generals que ens ajudarien a poder pensar que necessitem l'ajuda doncs, d'un professional? En el nostre dia a dia, perquè tothom sempre respon a la pregunta de com estàs, estic molt bé.
Mm-hmm. Clar, jo crec que al final és a la que notis un cert malestar, no? O sigui, és difícil que algú no tingui un problema i no noti alguna sintomatologia, pot passar, però llavors potser el que tindrà són conflictes amb les persones de l'entorn, no?, que li diran no et veig bé o que potser no els acaba d'encaixar la seva forma de funcionar, però normalment el principal indicador és aquest malestar, com aquesta sensació de que no acabo d'estar bé, no acabo d'encaixar, no? I a partir d'aquí s'estira estirant el fil, perquè al final és molt, molt personal de cadascú quin és l'arrel del problema. En aquest cas parlarem molt dels pensaments, hi ha altres casos on potser és una altra, no?, la situació, però sí que el diàleg intern, com ens parlem, és una cosa a la que prestem poca atenció, ho normalitzem, no?, i sovint acaba condicionant com ens relacionem amb el món i això en conseqüència en el nostre benestar. Per això hem pensat que era un tema important de tractar, perquè és primordial ser conscients del nostre discurs per poder-lo treballar i així veure el món d'una altra manera.
I el diàleg intern, llavors, en què consistiria? Perquè sigui una cosa saludable i una pràctica que féssim cada dia.
És una pregunta molt interessant. De fet, per tal de generar tots aquests canvis que deia la meva companya Paula a nivell mental, nosaltres sempre defensem, doncs, primer de tot, és necessària la consciència emocional. És a dir, què és això? Clar, si jo no sóc conscient del que m'està succeint, potser no puc arribar a processar ni gestionar res. Llavors, nosaltres sempre el primer pas, perquè ens entenguem, seria la identificació emocional. Ostres, últimament no menjo o tinc més gana de l'habitual. No dormo bé. He deixat de trucar potser als meus amics o a la meva família, tinc ganes d'estar més sol, ja no faig tantes activitats o no vull fer res. Ostres, això potser són indicadors, inclús el nostre cos parla, no? De fet, tot l'equip mèdic ens ho diu. Diu, moltes patologies, veus que de base són símptomes. O sigui, al final és psicosomàtic, no? El cos parla, quan nosaltres ho intentem callar. Llavors, a partir de tot aquest malestar, no?, que dèiem, quan es genera, quan tu veus que tens tots aquests canvis, dius, bé, doncs no sé què m'està passant, no? Això és el que ens diuen els pacients. No sé què em passa, però no estic bé. Bueno, doncs anem a crear primer una identificació emocional, veiem, anem a col·locar una mica el que dèiem, posar punts sobre les is, doncs nosaltres posem etiquetes, què ens està passant, després creiem consciència de per què això ens està passant i arrel d'aquí ja podem dir, anem a gestionar-ho. Perquè ara ja sí sé què em passa. Ho agafem, no?, amb les mans, és a dir, ja li posem un nom, una etiqueta, ho tens lligat, perquè moltes coses del diàleg intern és la nostra història de vida. Potser hi ha coses que hem interioritzat i que no en som conscients, i el nostre cervell, diguem que d'alguna manera ens ho està cancel·lant, no?, és a dir, ens ho està amagant. Però això, nosaltres sempre posem un exemple en els grups, que això és com una pilota d'aquestes, imagineu-vos una pilota i estem jugant a la piscina. Si l'enfonses, és el joc que potser fèiem de petits, no? Surt. De fet, contra més l'enfonsis, més ràpid sortirà i amb més força. Doncs això és una mica el que succeeix amb els nostres pensaments. Quan més els intentem amagar o silenciar, més afloraran. I això ens ho dirà o el nostre cos o la nostra ment. Aquí hi ha el nostre poder de poder dir, vull tractar-ho o no, vull fer alguna cosa al respecte.
També voleu parlar del mindfulness, que va sorgir en el seu moment i que molts pensaven que seria una moda passatgera, però sembla que ha vingut doncs, per quedar-se i que moltíssimes persones l'estan incorporant al seu dia a dia, fins i tot a nivell d'empresa, també com una pràctica més. O sigui que en aquest sentit creieu que estem avançant i estem dotant a la societat d'eines per anar progressant a poc a poc en el benestar emocional?
Nosaltres volem pensar que sí, no? Som optimistes i creiem que sí, i al final el mindfulness també és una cosa que quan va aparèixer, no?, s'associava molt potser més al ioga, no?, la meditació així formal, però al final és una forma d'estar presents en l'aquí i a l'ara i no tenir el cap posat en el futur, en el passat, sinó realment poder viure el present i gaudir-lo, no? Llavors sí que creiem que a poc cada cop hi ha més consciència, però tot i així veiem feina a fer, no? Veiem coses que potser s'entén molt la teoria però no se sap gaire com posar-ho en pràctica, això també ens ho trobem que ho diuen els pacients, sí, em sona això però no sé com fer-ho, no? I a partir d'aquí doncs és anar treballant i anar veient quines àrees podem aprofundir més.
I això ho recomaneu també per un públic més petitó, el tema de mindfulness, o hem d'optar-hi en un estadi adult?
Normalment s'aplica amb adults, també hi ha més evidència, s'ha de dir. Ara també estan evolucionant, perquè això són tipus de teràpies que van sorgint. De fet, crec, Paula, corregeix-me, mindfulness crec que és de segona generació, i ara ja inclús estem en la tercera. Ara hi ha una que es diu, són amb les sigles ACT, que és acceptació, bueno, és en anglès, les sigles, llavors en castellà seria teràpia d'acceptació i compromís. Llavors agafa, veus que molta base, també és del mindfulness, llavors això vol dir que sí, hi ha evidència, sí, funciona, i inclús estem intentant millorar-la, no?, per fer una versió 2.0, que avui, de fet, a la presentació us recomanarem materials que van en línia en aquesta metodologia, perquè creiem que és realment el que funciona. Això és el que més diem. Com deia la Paula, si ens anclem en el passat, tenim ansietat, tenim depressió, perdó. Si ens anclem en el futur, no?, vivim pensant què passarà, que és el que va passar a la Covid, viurem amb angoixa. Per tant, una alternativa serà centrem-nos en el present, que això sí que és el que sabem que està passant i tenim la certesa que ho estem vivint.
També voleu tractar el tema de les distorsions cognitives, que això és el que crec que és molt interessant, perquè potser és el que tenim menys informació al respecte. Sobre aquest tema, què voldríeu apuntar? Què és el que tenim distorsionat?
Les distorsions cognitives són un error de pensament que tots podem fer en diferents moments de la nostra vida, que bàsicament fa que el que estem veient no ho veiem per lo que és, sinó que està tacat de la nostra història, les nostres creences, no? I fa que ho jutgem i ho interpretem d'una forma errònia. I això causa molt malestar, al final, perquè estem arribant a conclusions que no són correctes, no? I ens afecta la nostra forma d'actuar, afecta la forma com ens sentim, i ser conscients d'aquestes distorsions, que una mica en comentarem unes quantes avui, doncs ajuda a que quan potser m'estigui equivocant en el meu raonament, no sigui més fàcil identificar-ho, no? I digui, ostres, crec que aquí potser no estic sent del tot objectiu. I això m'ajudi a enfocar les situacions del dia a dia d'una forma més constructiva.
Llavors, és molt interessant el que esteu explicant, totes aquestes persones doncs, que hagin seguit i que també doncs, prenguin bona nota de les iniciatives que es fan en aquesta òrbita a nivell dels CAPs, de l'Ajuntament i d'altres entitats per millorar el nostre benestar emocional. A poc a poc anem construint una societat que està més enfortida, però a la vegada veus les dades de, per exemple, quantes persones truquen al telèfon d'atenció doncs, per prevenció del suïcidi i posen els pèls de punta. Llavors, cada cop s'estan fent més coses i a la vegada estem patint més. Una mica això que és una cursa, una travessa pel desert una mica llarga, sembla, no?
Aquestes dades, mira, justament nosaltres vam treballar durant la Covid al Servei d'Emergències Mèdiques i justament aquestes dades eren justament les que comentaves, no? De fet, van augmentar un 40% les trucades per risc de suïcidi. Llavors, aquestes dades ara mateix, no sé el seu estat, però sí que és cert que s'han reduït. És a dir, com aquestes patologies que són més de base, com deia la Paula, s'estan abordant des de tots els CAPs de Catalunya, hem vist que les visites, i això sí que ho hem pogut veure, per exemple, els CAPs, bueno, aquest municipi, els diferents CAPs, hem vist que, segons hem anat fent els grups, hem atès a X% de la població, que és bastant alt, de fet, i ens movem aproximadament, perquè us feu una idea, d'un 25%, val? És a dir, és un de cada quatre. Que això, segons l'OMS, es creu que és la prevalença de patir un trastorn mental. Llavors, el que hem vist és que aquestes visites han reduït, és a dir, han visitat menys a la seu infermer o infermera, han visitat menys al seu metge o metgessa, és a dir, estem veient que serveix. Llavors, nosaltres, com som en aquest aspecte bastant optimistes, veiem que els pacients estan millorant. Potser a nivell mundial no segueix aquesta línia, però almenys aquí al municipi el que us podem dir és que doncs estan baixant les visites.
I que al final, clar, nosaltres som un factor més que pren paper de molts altres, no? O sigui, també hi ha el tema de les xarxes socials, no? Que també causa molt malestar en el jovent, factors socials també, no? Com problemes en l'habitatge, etc. Que clar, aquí ja no podem entrar nosaltres. Llavors nosaltres com que fem aquesta intervenció que sembla que està ajudant, però clar, encara queda molt camí per recórrer i jo espero que tots segueixin aquesta línia, no? També crec que a la gent li és més fàcil poder identificar o demanar ajuda quan té un malestar, abans potser es vivia més en silenci. O sigui, penso que poden ser diversos els factors que facin que aquesta xifra augmenti, però és això, no? Al final nosaltres som una figura més de moltes altres coses que prenen partit en el benestar de la població.
I quines són, o sigui, aquestes preocupacions que, amb les que venen els pacients normalment? Allò, mirant-ho en termes generals, parlem de preocupacions relacionades amb la feina, amb la família, o sigui, una mica, quin seria el perfil del pacient que teniu?
Doncs, principalment, jo crec que majoritàriament molt d'estrès laboral, molt. De fet, el grup d'ansietat, la majoria venen per estrès laboral. Després també veiem diferents trastorns adaptatius, que això serien quan hi ha un problema, diguem, doncs hi ha hagut un divorci, m'he canviat de domicili i m'he anat d'on vivia, he tingut un dol o una pèrdua recent, és a dir, certs esdeveniments que han passat a la meva vida, no? I diguem que ara mateix m'estan afectant, que si més no són malestars que diguem nosaltres socials, és a dir, és una cosa, no, a mi no m'agrada dir si és normal o no, perquè realment sí que són coses quotidianes, no? Que ens poden passar a tots, però sí que és cert que hem vist que amb la medicalització aquests malestars quotidians no milloren. Llavors, amb aquest tipus d'activitats que són més comunitàries, hem vist que sí milloren. Per què? Perquè justament la seva medicina, no? La seva alternativa, és enfocada més just a lo social. I també el que veiem molt, sobretot a Can Mates, que porta més al CAP, és el CAP que té tota la pediatria, veiem molts temes de criança. És a dir, escola d'habilitats parentals, per exemple, és el que tenim més demanda. A Valldoreix podríem dir que és soledat no desitjada, i també distímia. Distímia seria com la variant d'una depressió més lleu. Diguem que no arriba a ser depressió com a tal, però veus que si això es continua prolongant en el temps, doncs que esdevendrà una depressió.
Doncs moltes gràcies a les dues, a la Paula Tornell i a l'Eva Alonso, per donar-nos més eines en aquesta sessió de Mut a Terrassa per poder gaudir entre tots d'una millora en el nostre benestar emocional. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.